A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
Quins temes més interessants que sempre comencem abordant fora micro amb els nostres col·laboradors i col·laboradores. Marta Genís, bon dia.
Bon dia, què tal?
Farmacèutica, i avui parlant d'un tema que l'Ivan i jo ja volíem més informació i com nosaltres segurament moltes de les persones que ens està escoltant. Avui parlem de la melatonina. Jo suposo que qui més qui menys n'ha sentit a parlar, però fem una miqueta de definició. Què és la melatonina?
A veure, la melatonina és una hormona que nosaltres tenim de manera natural en el nostre cos, que està secretat per una estructura dintre del nostre cervell que es diu glàndula pineal. Aleshores, la melatonina es secreta de manera natural, però sí que és cert que hi ha diferents condicions, com per exemple doncs, durant una etapa de la dona després de la menopausa, no? O quan ens anem fent grans, és a dir, amb homes també passa, que es deixa de produir tanta quantitat de melatonina. Aleshores, és quan, diguem que a les persones més grans doncs, tenen més dificultat a l'hora de conciliar el son.
Aquesta seria una miqueta la definició. I si entrem una miqueta més en matèria, com es pot utilitzar? Quines són les recomanacions? Serveix per tothom? El tema de la quantitat, que també això és molt important i em sembla que fins i tot va barrejat amb altres ingredients o productes. O...
Sí, t'explico una mica.
Sí, sí, sí. Hi ha molta informació al darrere
sí,
d'això.
Sí,
eh?
Sí, 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 total. Hi ha moltíssima informació de la melatonina i, de fet...
I molta confusió també.
També. A vegades també passa. De fet, la melatonina se li diu l'hormona de l'eterna joventut, també, perquè fora del que nosaltres veiem i que utilitzem com a hormona i com a suplementació, per dir-ho d'alguna manera, per tractar l'insomni,
sí.
També té un molt alt poder antioxidant i a més també es pot utilitzar com a despigmentant. Aquí ho deixo. Vale? Si voleu, avui tractem el tema de l'insomni, que jo penso que hi ha prou traca que porta.
Sí.
Aleshores, la melatonina a la farmàcia podeu disposar o podeu trobar de venta lliure, per dir-ho d'alguna manera, la melatonina fins a 1,98 mil·lígrams. A partir de 2 mil·lígrams es considera medicament. Per tant, hauria d'estar prescrita per recepta mèdica. Val? Però és més eficaç una melatonina de 2 mil·lígrams que de 98? Doncs no. Però què passa? Doncs que en algun lloc s'ha de posar el límit legal, no? És a dir, que hi ha per un tema més aviat legal. I llavors, una melatonina és útil per tothom. Sempre trobarem qui no li ha funcionat la melatonina. Per què? Doncs perquè hi ha diferents tipus d'insomni, no? És a dir, tu pots tenir un insomni doncs, perquè no hi ha manera de conciliar el son i jo tinc uns ulls com taronges i no tinc ganes d'anar a dormir, o jo puc tenir un insomni perquè doncs per un estrès a la feina, doncs perquè no paro a casa, dic perquè tinc tres fills o dos fills o un fill i em porten de bòlit, o perquè hi ha una separació enmig, o perquè hi ha...
Temes més emocionals,
sí,
no? Que ens afecten.
Uh-huh.
Que no a tots ens afecten de la mateixa manera, no?
Correcte.
La melatonina ens la podem prendre cada nit?
Clar, jo sempre dic que a vegades quan... Mira, quan a vegades a la farmàcia ens venen pares, no?, amb una prescripció de melatonina, inclús que volen melatonina per al seu fill, jo sempre dic que a vegades un nen de 4 anys que no dorm, potser hi ha algun problema darrere, no?, que potser hem de resoldre abans d'administrar melatonina de manera aleatòria, per dir-ho d'alguna manera. I jo crec que sempre hem d'analitzar i hem de veure si efectivament hi ha un problema de salut darrere de tot això.
Quines són les altres recomanacions que podem fer sobre la melatonina?
Quan nosaltres sempre dispensem algun producte en base de melatonina, no? Hi ha, en primer lloc, unes consideracions a l'hora de prendre-se-la. Penseu que l'hormona és una hormona que de manera natural es comença a secretar en condicions de foscor. És a dir, ara a aquesta hora ningú se li secreta de manera natural la melatonina. Per tant, hem de generar les condicions idònies per anar a dormir. Vale? Condicions de foscor, zero pantalles, com si ens anéssim...
La temperatura, també,
exacte,
no?
Una temperatura còmoda, si no, tampoc podrem fer un descans real, no? És a dir, tampoc podrem dormir correctament. I també hi ha diferents formats de melatonina. Com bé sabeu, doncs, hi ha les típiques càpsules de melatonina, si no, hi ha les càpsules, bueno, uns comprimits sublinguals, val? I si no, en forma d'esprai. I què aconseguim amb un spray o un comprimit sublingual a diferència d'un comprimit, per exemple, no?
Sí.
Doncs el que se li diu és que estem evitant el primer pas hepàtic, és a dir, que aquesta melatonina es metabolitzi a nivell de fetge. Si la melatonina es metabolitza a nivell de fetge, perd, per dir-ho d'alguna manera, és a dir, s'està utilitzant per part d'aquest fetge i, per tant, al nostre cervell hi arribarà menys quantitat de melatonina.
Ah.
Per tant, què ens interessa? Que arribi la màxima quantitat de melatonina possible. Per tant, en formats spray o amb comprimits sublinguals, el que farem serà que arribarà més quantitat de melatonina en el nostre cervell.
En comparació amb la càpsula.
Ah, exacte.
Ah. Uh-huh. Jo no sabia que existien aquests altres formats, eh? Potser no són els més habituals, o sí? No sé, clar, tu com a farmacèutica coneixes, no?, tot aquest ampli ventall, però la majoria de persones jo crec que anem més directes a la càpsula.
Perquè
crec
que és el més còmode, no? Perquè és com, suposo, quan dones que... a triar, és el més còmode, clar, perquè no té gust, te'l prens directament i és més fàcil.
I llavors això quan ho hauríem de prendre? Quanta estona abans d'anar a dormir? Què seria el més recomanable?
Uns 20 minuts, 25 minuts abans d'anar a dormir seria recomanable, doncs, prendre la melatonina, i és això. Llavors ja és no posar-se a rentar plats mentre em prenc la melatonina, ni arreglar la cuina, ni posar-se a mirar el mòbil, no? Doncs anar-se'n a dormir i generar això, les condicions ideals de temperatura, i estirar-se en el llit com si te n'anessis a dormir, de fet, i llavors quan començarà a fer efecte.
Sempre fa efecte o també en funció, no sé, de la marca o d'altres coses que haguem de tenir en compte?
Clar,
a part d'això que ens has comentat, eh?
Més enllà de la marca, jo crec que, a més del tema de les marques, és alguna cosa, una percepció subjectiva de cada usuari, no? Moltes vegades, és a dir, és que a mi aquella on funciona, i quan una vegada una cosa et funciona per anar a dormir, és com que no la canviïs, perquè és que jo amb això dormo. I això em millora la meva qualitat de vida, l'endemà, doncs, estic més descansat, estic més desespert, em trobo més bé, d'ànim estic molt millor, vull dir que al final jo crec que és un cercle viciós, és a dir, no dormir té moltes conseqüències, no? Però sí que és cert que jo, si hagués de recomanar, jo, per exemple, hi ha formats, doncs, en forma de gomis, que porten molt sucre, a mi no els recomano mai d'entrada, i jo sempre et recomanaré, doncs, extractes que siguin, per exemple, extractes glicerinats que tenen una absorció sublingual en forma d'espray, o un comprimit sublingual que sé, doncs, que efectivament ens evitem aquest primer pas hepàtic.
Això ho podríem combinar, estic pensant, amb infusions, no hi hauria cap problema, per exemple, no?
Correcte, no hi ha problema.
Perquè a vegades dius, mira, sembla que no en tinc suficient, si em prenc una infusió del que sigui, no hi hauria cap contraindicació?
No, a no ser que hi hagi una condició que faci que aquesta infusió porti algun component que amb el teu problema de salut, jo què sé, que en un trasplantat o en una persona pugui ser incompatible a l'hora de prendre-se'l per la condició de salut que té aquesta persona, però a nivell d'interaccions de melatonina amb les infusions no hi ha problema. De fet, hi ha moltes presentacions de melatonina que porten plantes, que se li diuen plantes GABAèrgiques. Aquestes plantes GABAèrgiques el que fan és que afavoreixen el que és el GABA. El GABA és l'antítesi del cortisol, és a dir, el cortisol seria l'hormona que ens fa, doncs, despertar-nos al matí, estar tot bé al matí, aixecar-nos. Sense el cortisol estaríem morts perquè no existiríem. I en canvi el GABA seria com l'antítesi, és l'hormona de la relaxació, de... Per exemple, com tots sabeu, doncs la passiflora, la valeriana, són plantes GABAèrgiques, doncs, que ens fan estar més tranquils, més relaxats.
T'ho comentava fora micro, és curiós perquè no n'havia sentit mai a parlar, no?, d'aquesta altra, de les plantes
GABAèrgiques. Sí.
GABAèrgiques, és realment interessant. Aquestes com les podríem trobar? En quin format?
Bueno,
recomanaries aquestes davant de la melatonina?
O una combinació de totes.
Una combinació.
A vegades hi ha, doncs, melatonina en format... el format que sigui, combinat amb plantes. Aleshores, què fa? Doncs que inevitablement estiguem més relaxats, i si hi ha aquest dèficit de melatonina, que efectivament, doncs, amb quatre preguntes a la farmàcia es pot detectar ràpidament, doncs li podem recomanar aquest suplement, que a part de tenir-lo més relaxat a la persona, doncs l'induirà el son amb la melatonina.
Aquest suplement com el trobem, Marta, també? Amb diferents modalitats?
Sí, amb sprays, hi ha formats d'esprai, hi ha formats amb comprimits, amb càpsules, sí.
I seria amb el mateix sistema que si el prenem amb esprai o amb... o de l'altre, que ja no me'n recordo com
és. O amb comprimits sublinguals. Sí, bueno, jo sempre recomano esprai o comprimits sublinguals per efectivament el mateix fet, és a dir, que ens estalviem primer pas hepàtic i, per tant, hi ha concentracions més elevades a nivell de cervell.
Uau, ho trobo superinteressant, sobretot perquè desconeixia totalment, no?, aquestes altres funcions i alternatives de la melatonina, que també estaria bé veure, doncs, si la melatonina no ens acaba de funcionar, provar aquestes altres o fer la combinació de totes dues.
Correcte, o a vegades és el que et comentava fora micro, no?, també, és a dir, nosaltres o estem... És a dir, jo estic al llit i per què no dormo, no? És a dir, fent una mica aquesta anàlisi, potser aquesta persona no necessita exclusivament melatonina o podem evitar-nos la melatonina i únicament amb una altra suplementació, doncs ja s'induirà el son. A vegades també, i ara ja és un altre tema, però pot ser per la síntesi d'aquesta melatonina necessitem uns cofactors, com per exemple a base de magnesi, a base de zinc, i potser hi ha suplements a base de magnesi que ens poden ajudar a conciliar el son, i no cal que ens prenem melatonina o altres suplements, que a vegades el magnesi l'associem únicament a tema articular, no? Doncs no, té moltes altres funcions.
Clar, i aquí si combinéssim també el magnesi, o sigui, seria un...
Bueno,
una
és una combinació perfecta.
O no hi hauria cap
problema.
Seria una bona combinació.
Sí.
Hi hauria alguna contraindicació per, no sé, ja estic pensant en nens petits, com comentaves, persones embarassades, persones de certa edat o amb certes patologies, o no tindria per què?
En principi no tindria per què. En principi no tindria per què. I amb nens no és que estigui contraindicat, perquè moltes vegades, de fet, ho recomanen inclús pediatres, eh? El que sí que és cert és un nen que a vegades, doncs, nosaltres des de la farmàcia, no?, i mirant-ho des d'una perspectiva més holística, no?
Clar.
De dir, ostres, un nen de 4 anys que necessiti melatonina, a vegades sí que és cert que hi ha determinades combinacions de melatonina amb triptòfan que han tingut o tenen evidència amb nens amb autisme, que els hi funcionen molt bé, no?, que descansen molt més bé, perquè nens són nens que els hi costa a vegades conciliar el son, tenen molts despertars nocturns, etc. I hi ha segons quins tipus de suplements que els hi funcionen molt bé, no? Però sí que és cert que són casos molt especials també, que cal tractar de manera molt individualitzada, no? I jo crec que inclús des de la farmàcia està bé que ens coordinem, doncs, ja sigui amb pediatres o amb psicòlegs o amb qui sigui que estigui tractant aquest nen en aquest cas.
Ara que comentaves això dels infants, no?, amb aquests despertars nocturns, en el cas dels adults, no sé si seria recomanable poder prendre una altra càpsula o sublingual o el que nosaltres considerem o tinguem a casa en el moment que ens despertem a mitjanit.
Clar, correcte. Pensa que, de fet, quan ens despertem a mitjanit, ostres, a vegades prendre't una càpsula és com una mica engorrós, no? És, vinga, va, una càpsula, pensa que és el que et deia abans, per tant, té més tarda més en fer efecte. Per tant, jo crec que els formats sprays són molt més còmodes de prendre, més ràpids i a més de la nit...
A la tauleta, no?, que en un plis-plas podem recórrer a ells. Ostres, doncs ho trobo superinteressant, Marta. No sé si volies afegir alguna altra coseta sobre aquest tema avui de la melatonina.
Bueno, jo el que ho dic perquè jo crec que és un tema de molta actualitat i que penso que és important també que es remarqui, doncs que hi ha hagut un estudi molt recent comunicant, doncs, que la melatonina empitjora el risc cardiovascular i la insuficiència cardíaca. Jo crec que hem de tenir la visió crítica de poder llegir correctament els estudis, de poder-los desgranar,
contrastar
des d'un punt de vista objectiu, i és un estudi que de fet encara no ha estat publicat, és un estudi que és observacional, per tant el que va fer aquest estudi és simplement, ostres, persones que tenien melatonina a la recepta electrònica, per tant estem parlant persones de 2 mil·lígrams de melatonina, vale? I que es va fer un estudi observacional, doncs, dels resultats que que hi havia de persones que tampoc sabem ni quina condició tenien a nivell, doncs si ja tenien una insuficiència cardíaca de base, si tenien un problema cardiovascular de base, etc., comparant-ho amb un altre grup de persones que no tenien melatonina a la seva recepta electrònica. Per tant, això ja és un primer... és un estudi que està sesgat, perquè és un estudi observacional. No té la rigorositat d'un estudi clínic, en aquest cas. A més, tampoc se sap, desconeixen les dosis que es prenien aquestes persones. No sabem si inclús si ho tenien prescrit i s'ho prenien, perquè una cosa és que ho tinguis prescrit a la recepta electrònica i l'altra és que tu sàpigues efectivament que aquella persona s'està prenent aquell comprimit. No? Per tant, és un estudi que jo penso que li falta molta rigorositat, que no se'n poden treure conclusions i que ja es veurà més endavant, però de moment és un missatge de tranquil·litat.
Molt bé. I sempre per això esteu els professionals, per assessorar, per ajudar i per resoldre tots aquests dubtes que puguin sorgir, no?
Exacte, correcte, sí, sí.
Doncs Marta, Genís, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta a les veus del matí i avui parlant de la melatonina, la protagonista del programa.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, de fet.
Fins a la propera, bon dia, Marta.
Ens veiem.
Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.